Bon dia, Aran. Sun és wait.
Trescat Info. Et maitín d'Aran. Amb Sofia Cabanes.
Bon dia, Aran. Aue que mos lleuam de min seu blu de descaperat. Tempius dia de menjada de martru o de tots sants en aquest airet sembla que se resistís a arribar. Tot d'una era tardu que quan serà paleta de colors des nostri bosqui comença a ser grisa els dies que s'escuercen. Avui ara min balanç de soc ha estat era 10a edició del Congrés de Ciberseguretat Armari CIES i a cita que su lideració i importància en casa nostra. Enguany han ampliat el número d'assistents i de ponents en usat i que ho hem pogut parlar també i us d'eri. En un format que se distingís de totes les altres trobades d'aquest tipus que se concentren en els principals pols tecnològics urbans, Armari CIES se distingís des d'Auti Congressi per a oferir un espai de proximitat, un congrés que enguany ha pogut comptar amb autèntics referents en sector i que ha abordat temàtiques com era supercomputació aplicada a la ciberseguretat o com se gestiona la ciberseguretat en els nostres territoris rurals. Heu com a cada de lluç caurà una nova entrega de diu de l'arxiu. De la mà de Maripau Gómez arribarà al quatau capítol d'un western en Aran del segle XVII, un capítol que porta per nom és la Garde de Sant Beat contra Aran. Avui coneixerem i alta família de marxants de Sant Beat, és la Garde, et senyor de Besís, que pleidejaran contra Aran. Un cop més, esos, es deutes, protagonistes de la nostra història. Un de lluç en què també vos oferirem i anau en dubieta lingüística d'Amet Mutur Aviat, de Xavi Gutiérrez. Començam dunques i a nou edició de Maitín d'Aran.
Et Maitín d'Aran.
Passen l'eu 3 minutes des web de Maitín, encara no mos ha arribat a la previsió de temps d'avui que assajaram de recuperar-la més tard. Per tant, ara que vam a l'actualitat del dia. Com vos comentàvem ara uns instants, els dies 23 i 24 d'octubre l'Audiovisual de Viella acollia era 10a edició del Congrés de Ciberseguretat Armari CIES. També l'objectiu de meter-se al dia és que tots els assistents de l'eveniment se'n tornessin a casa damunt un recull clar des darreres tecnologies i estratègies entre afrontar les principals amenaces en ciberseguretat. Un congrés que en la seva 10a edició ha incrementat el número d'assistents respecte a la seva estrella d'estan passat. En un format que se distingís de totes les altres trobades d'especialistes del sector i que se concentren, com a diríem, en els principals pols tecnològics urbans, Armari CIES se distingís des d'Auti Congressi Paries per a oferir un espai de proximitat entre poder reflexionar i debatre. Combinant les ponències de més taules redones, converses i debats, és substitut d'obrir el tour de qüestions del públic en totes les intervencions, entre compartir diversos punts de vista, reflexions i resoldre dubtes. Tot amb el propòsit d'intercanviar coneixements i bastir a massa bones pràctiques a implementar en les entitats, empreses o institucions. Segons era síndica d'Aran, Maria Vergés, Armari CIES demostra que la Val d'Aran també pot estar un territori innovador.
Venga, aquesta era, dius, va dir un dels congrés de ciberseguretat, Armari CIES, que des de l'inici ha hagut la voluntat de també presentar a Val d'Aran com un territori innovador, com un territori que és capable d'atreir talent com a que s'atreia en aquest tipus de congrés, adelà en una temàtica en què probablement territoris com el nostre, de muntanya o rurals, podrien quedar allunyats. I, per tant, que la Val d'Aran sigui l'epicentre de la trobada de professionals en aquest cas de la intel·ligència artificial, de les noves tecnologies, de qüestions que són tan en boga com a ciberatacs, etc. Pensi que hi ha un pas força important al nostre territori i que també hi gràcies doncs, a treball de propi Airau de Sistemes i d'innovació del Consell General d'Aran i el suport d'institucions en aquest cas com a Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
En aquest sens, entre els reptes de futur de la Val d'Aran entre poder ser solida com a un referent de sector en Pirineu, ell era millora de sistemes de telecomunicacions, com a reconeix Vergés.
Evidentment, de la Val d'Aran a reptes per endavant, com a ben dit, des de la mesura dia de les comunicacions, tant des terrestres com a des digitals, però també, com a digui, que aquest tipus de congressos se puguen anar a Val d'Aran també demostren que és possible, que evidentment hi ha un camí a recórrer, però que podem estar part d'aquest moviment de cap d'aguanter entre dissenyar també el propi futur de la Val d'Aran, que sense cap dubte passarà per aquests àmbits.
Et congrés arrencaue dijous 24 d'octubre amb una anàlisi comparativa de Slungi, models de llenguatge d'intel·ligència artificial d'en Jordi Murgó. Era supercomputació aplicada a la ciberseguretat de la man d'Àlex Guaix i a taula redona sus com els professionals gestionen era ciberseguretat en els territoris rurals per part de Roger Garray, Rosent Rocamora i Xavi Lladós. Era jornada finalitzada de mi interessant a conversa sobre la importància i paper de CIS en les empreses entre Núria Parés i Justin Rexer i una ponència d'Abel Pozo sobre els dispositius IoT o T en els entorns rurals i productius. En aquest congrés també hi assistic el secretari general en el repte demogràfic de cobert espanyol, Paco Boya. En aquest sens, Boya expliquec de quin format son departament ha ajudat a impulsar l'armari CIES.
Ben, com sabeu, la Val d'Aran és pionera en desenvolupament de lo que denominam els centres d'innovació territorial. Ja se crea que a partir de l'Aran 2030 se crea que aquesta Irina, des del Ministeri, això s'ha treballat, s'ha impulsat. En aquest moment hauen 22 centres d'obrits per tota Espanya i arribarem ara a 30, probablement, en la propera primavera. De la Val d'Aran en centre pioner. Per tant, el que hem, haguem un conveni signat amb el Consell i, a més, doncs, en les convocatòries que d'obrim d'ajut a les administracions locals, doncs, finançant projectes que van adreçar a generar innovació i, en fi, innovació en multiàmbits. No? Ho hem vist el procés de ramat en Vilamòs, que s'ha fet per la via de ajuts a la bioeconomia, o el tema de Bosc Aran, que també s'ha fet en aquella línia, s'està en un procés innovador en aquests sectors.
Segons Boya, Congrés i Comarmari si es meten els territoris rurals com Aran en la primera línia de la innovació tecnològica.
Però hagués precisament aquest congrés de ciberseguretat i tot el que hi ha que veig també la innovació tecnològica és molt important perquè correm el risc de que els territoris rurals se queden a expenses d'una tecnologia que la calgui comprar únicament a multinacionals, que són els que hauran la capacitat d'innovar. Per tant, aquesta tecnologia probablement no serà ni adequada als besunys dels territoris rurals i probablement difícil de d'escrompar, d'adquirir, perquè, digueu, els costi tampoc seran raonables les empreses de territori, no? Per tant, especialitzar-se en aquest àmbit implica que podem desenvolupar un ecosistema d'empreses, ja n'hi ha qualcuna que s'hi dedique, que pugui generar tecnologia, que pugui ajudar també a aplicar innovacions tan rabioses com la intel·ligència artificial als nostres sectors econòmics, de turisme o d'auti, que poden haver besuny d'aquestes airines. Aquesta era voluntat del Ministeri, és a dir, de continuar treballant, apujant aquests centres d'innovació. Com sabeu, s'està traspassant tot aquest edifici, tot aquest airau de lo que eren les antigues casernes del Ministeri d'Obres Públiques, precisament, a poder haver aquí un centre d'innovació que acolle totes aquestes empreses i aquest ecosistema. I, per tant, pensi que hi havia que el país diversifiqui la seva economia i no se quede en darrer respecte a revolucions tecnològiques que estan vivint.
El secretari del repte demogràfic també met que avalua el paper del Centre d'Innovació Territorial EPIC, que ara se replique en d'altres territoris de l'Estat. Tot i no hem reptes com a era distància geogràfica respecte als centres econòmics.
Jo penso que la Val d'Aran i en aquest moment hi capdavantera, des del punt de vista de la dinàmica. Ja he explicat que el centre d'innovació, els projectes que s'estan desenvolupant en aquest moment relacionats ja sigui amb bioeconomia o d'altres causes que s'han anat amb la implantació de la red LoRa o d'altres projectes tecnològics, són pioners, que estan copiant en molts altres territoris. Ara ben, és veritat que hi ha aval que hi ha alunyada i diguem-ne perifèrica, la veritat que era aquelles externalitats que ha heret d'haver distàncies llunges respecte als centres més urbans o a les universitats, són hàndicaps que cau intentar mitigar de lluita manera, no? La veritat, aquí hi ha un treball que cau anant a poc. Jo penso que cau apropar aquella formació universitària al país. En aquest sentit, web per web, amb les connexions d'internet i de més, no hi ha un greu problema, però és veritat que hi ha moltes causes a prendre en d'altres llocs, no? Astúries, per exemple, hi ha un centre d'innovació molt important també en una zona rural. En les zones com a Extremadura s'està desenvolupant el que és un i centres d'innovació, però molt pegats al territori, amb possibilitats que juvenis aprenen en maneig d'impressió 3D, d'auti elements. I a dir, hi ha moltes experiències positives des que se pot aprendre i des que se poden apropar aquelles experiències també al territori, perquè són perfectament compatibles amb el que estem.
El congrés que seguia. L'endemà, divendres 24, començava parlant de la ciberseguretat en els conflictes armats d'en Carlos Fragoso, en tenir més reptes que suposa la criptografia postquàntica de Moriol Farràs. Ara seguida, representants de les grans institucions nacionals, com el Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Jordi Ubach, responsable de l'Agència de Ciberseguretat d'Andorra, Héctor Estrada, responsable de RETEC de l'INCIBE, ens meteren al dia de l'estat actual de la ciberseguretat. Nosaltres parlarem precisament amb Laura Caballero, era directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, susinyaue que informar a la població sobre la seguretat en els sistemes informàtics i clau.
Doncs crec que és importantíssim. Jo sempre comento que això de la ciberseguretat ara mateix, tota iniciativa que pugui ajudar, no?, a conscienciar i a millorar la postura de seguretat de les persones, però també dels països, és imprescindible, no? I en aquest cas, doncs, aquí a la Vall d'Aran, doncs, tenir un congrés d'aquestes característiques, que és la segona edició, amb aquesta participació, amb aquest nivell de ponents que està sent brutal. Per exemple, hem tingut el Carlos Fragoso, un referent de la ciberseguretat, així que és un goig tenir-los aquí. És molt important estar en el territori, és molt important perquè d'alguna manera, doncs, la ciberseguretat no parla de fronteres, no? I precisament, doncs, aquí avui ho demostrem.
Caballero, també destacau el paper de la Val d'Aran ara haurà de captar talent.
Doncs la veritat és que és una oportunitat. Jo crec que també aquí a la Vall d'Aran doncs, està fent feina i molt bona feina en aquest àmbit de les TIC, de les tecnologies de la informació i de la ciberseguretat, i és una manera d'impulsar també, de dir, escolta, que existim i que, no?, de captar talent, doncs crec que és una via importantíssima per la captació del talent també aquí a la Vall.
Era jornada de divendres, continuava de descobrir què mos depararà el futur. Damunt un debat entre l'experta Rosa Ortuño i el professor Josep Pegueroles. I altra de les taules redones tractec les característiques pròpies que era ciberseguretat. En soc etany ara salut amb Olga León, Eva Jorquera i Arantxa Gavàs. El acte barraue de mia ponència sugera intel·ligència artificial responsable e ètica de la man de Carina Gibert, recentment guardonada també la medalla d'honor del Parlament de Catalunya. També parlàvem sugera importància de la intel·ligència artificial en les nostres vides.
Doncs mira, ho és moltíssim perquè la intel·ligència artificial està d'alguna manera transformant tot el que passa a internet i això ens impacta directament com a persones, no? I com que tot passa a la xarxa, és interceptable per algú que vulgui manipular, transformar, falsificar, etcètera, etcètera, etcètera. I, per tant, quantes més coses tenim a xarxa, més important és la ciberseguretat.
Gibert, resumir a tau era sua conferència de clausura.
Doncs mira, jo el que faré serà una mica donar aquesta visió de quin és el rol de la intel·ligència artificial en les noves estructures de ciberseguretat, que és doble. És que tu, amb intel·ligència artificial, pots detectar millor els atacs i protegir-te millor contra aquests atacs i prevenir-los o veure'ls venir, però també que és una eina molt potent que els que volen atacar també la poden fer servir en contra nostra. La part més famosa per la població civil, jo diria, que és tot el tema dels fakes, no? Si ja tu estàs a casa i te truca algú o et proposen una videoconferència i tu veus la imatge del teu fill parlant com el teu fill que t'està demanant que posis diners en un compte bancari, i si ets una senyora que no ets molt tecnològica, tu t'ho creus i ja t'han robat.
Segons Carina Gibert, actualment també catedràtica d'intel·ligència artificial per a la Universitat Politècnica de Gana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, aquestes són les recomanacions bàsiques que deu encomanar a la població en matèria de ciberseguretat i intel·ligència artificial.
Nosaltres, jo he liderat un equip ara d'assessors del govern de Catalunya on hem donat recomanacions de com la intel·ligència artificial d'entrar a l'administració pública, i una de les coses que hem fet és publicar un decàleg perquè els treballadors que no són tècnics i que també servirà per la població civil utilitzin les eines d'IA generativa amb certa seguretat, com si diguéssim. Llavors això d'aquí molt pocs dies serà públic i correrà per les xarxes i tothom ho podrà aprofitar, però el més important és no consumir de forma indiscriminada, no? Que t'arriben anuncis, t'arriben coses i és molt fàcil clicar i és molt fàcil comprar i és molt fàcil creure que t'estan demanant dades bancàries, que no sé què, tot això no s'ha de fer mai, perquè encara que a tu et sembli que és el banc que te diu estic actualitzant no sé què, un banc no et demanarà mai dades bancàries i DNIs i no sé què, així. Per tant, hem de ser molt curosos i molt recelosos amb com compartim la nostra informació personal per coses que ens arriben de la xarxa i carregar-nos de prudència.
Gibert també recomana no exposar les nostres dades personals a les eines d'intel·ligència artificial. I, si és tot, no demanar consells si us és que no dominam directament.
En aquest decàleg, una de les coses que hi ha és tu no preguntis mai a una IA generativa coses de les que tu no hi entens, perquè això són models que no són mai 100%, i per tant hi ha un percentatge d'ocasions en les que et donen respostes que no estan bé, i si tu no entens del tema no podràs mai detectar. O sigui, nosaltres sempre aquesta IA generativa recomanem fer-la servir sota supervisió, no? I tu no pots supervisar una cosa que no controles. Per tant, que la vols fer servir perquè et dibuixi un Christmas per Nadal, doncs tu ets sobirà per decidir si s'equivoca o no s'equivoca amb aquell Christmas, no? Però si la vols fer servir perquè et faci un contracte de lloguer i estalviar-te el notari, perquè et faci un pla estratègic de l'empresa i estalviar-te el professional, no vas bé, perquè tu no tindràs criteri per saber si t'està portant a l'or i t'ha posat allí una cosa que no és certa, no? I et menjaràs les conseqüències de la teva pròpia decisió, com si diguéssim.
Hem d'acabar era clausura de l'eveniment, sigui realitzada pels caps d'innovació del Consell General d'Aran, Guillem Piris, Sergio López, i també la tècnica Clara Estrada, que deren les gràcies als ponents, moderadors i als assistents. Un viatge finalitzat el programa oficial del Congrés, s'amieren a terme activitats pendent era dimenjada de mera presentació del projecte innovador satelital Dispassat, aprofitant entre visitar diversos indrets emblemàtics de la Val d'Aran.
De blanc discutient silenci era paraula d'autant ell m'escriu poema Josep seu plombat lleu et
que s'ha espantat.
Cantorites
25 novembre que ha arribat era man de Sarabat, ara que també mos acaba d'arribar era previsió meteorològica de la man de Jofre Janué.
Notable descens de les temperatures a la Vall d'Aran amb un ambient molt normalitzat, fins i tot una mica més fred del que seria habitual, potser per inicis de novembre, però en definitiva amb temperatures de plena tardor. Han tornat les glaçades amb aquests 3 graus sota zero cap de Baqueira i valors pròxims als 0 graus al Baix Aran, fins i tot. 4 graus positius, per exemple, o 3 llargs a Bossòst. De fet, respecte a ahir, hi ha hagut un descens de 4-5 graus menys i, per tant, les temperatures doncs es mantenen avui amb aquest ordre de valors molt normals per l'època, amb màximes que difícilment superaran els 15 graus allà on s'enfilin més del Baix Aran. De fet, del front d'ahir fins i tot va arribar a enfarinar una miqueta, per sobre dels 2.100 metres aproximadament. Tot i que hi ha restes de núvols, el temps s'estabilitza amb un anticicló, per tant, la inversió tèrmica s'incrementarà entre avui i demà, sobretot, i les matinades es mantindran molt fredes. Potser les màximes es recuperen una mica amb un ambient en conjunt una mica més assolellat o presència d'alguns núvols prims. Temperatures normalitzades, ambient de tardor, a l'espera de més canvis a partir de dijous, amb un front actiu atlàntic que pot dur neu un altre cop, sobretot per sobre dels 2.000 metres.
Era que mon vam tariu de l'arxiu que ho he... Mos darà a conèixer l'alta família de marxants de Sant Beat, es la Garde, i també el senyor de Besís que pleidejaran contra Aran. I un cop més, esos els deutes com a protagonistes.
Seguim amb un nou capítol d'aquest lliu de l'arxiu aquest western aranès en segle XVII. La setmana passada vos apuntàvem que aquest programa coneixeríem a d'altres famílies que se les havien d'amera Val d'Aran en qüestió de sos. Parlàvem de la Garde de Sant Beat i també de senyor de Besins que anaven contra Aran, pleitejaven per sos que les deuien. Mari Pau Gómez, benvinguda al programa.
Hola, bon dia a tutti.
Un seguit de històries que veiem com van seguint aquest lleu de l'arxiu que estàvem explicant, que d'una d'empius de conèixer hagués mosqueter restacat a la Val d'Aran de vera manera, amb deutes que ara fin sembla que acabec de resoler. Vedem de que l'aigua no va ser clara per a Garuna, encara... Avem força més gent que pleideja contra casa nostra.
Oh, era Val d'Aran era plana endeutada, sustut demanava sos a aquestes famílies, també perquè hi havia contractes d'intercanvi de marxandises entre era Val d'Aran i Eri, i clar, era Val d'Aran, pues, llibertat que no havia un ingrés fort de sos, i anava demanant prèstit a pagar diverses causes. Però clar, aquests prèstecs, doncs, que s'havien de retornar. I ja crec el que vedem en aquest capítol. I també era conflictivitat aquesta que hi ha, aquests assassinats, panament de bestiar, assalt, sequestri, que van ara en vedem, i aquesta relació amb grans famílies socials sud de Sant Beat, ja veiem de d'altres persans, per acro, per aquesta és de pagament de deutes.
Avui veiem com hi ha altra família de Sant Beat, en aquest cas és la Garde, d'una Anna contenciosi d'Amma era Val d'Aran. expliquem qui són, és la Garde, d'on vien, expliquem, senyor, l'origen de la família, expliquem per què pleides en contra de Val d'Aran.
Doncs, abans de parlar amb senyor de la família, aquestes relacions amb Aran seran comercials, també, crec que ho hem dit a des, de sos emprès, sustut a pagar els arrendies del dret de la forana. I veritat que era Val d'Aran, els aranès, i no havien de pagar el pas de bestiar pels privilegis que havien, sustut a natas eires de diversos parçants, més ell, veritat, que sí que han de pagar petites quantitats, i això se paga en Sant Beat, en voreu de dret de la forana i de la dominela. Era forana, que explicam, era el dret de gestió i de desmarxandisses, transportades d'hora de França. Era zona d'aquesta influència del dret de la forana, era el Llenguadoc, Provença, Lionès, Pagès de Foix, Armanyac i Comenges. És veritat que trapam diverses sentències del Consell del Rei, del Consell d'Estat i de la Cort de Zeides de Montpellier i també de la Cort del Parlament de Tolosa que confirmeren que els aranesi no havien de pagar aquest dret contra la pretensió de recaptadors francesos. I ella diu, d'aquí hi haurà el conflicte.
Ho hem d'encostat, això que en diuen és que era llei, d'empius és marxant-se, s'aprenen d'altra manera.
I també que ho rebrem va que personatges d'aquestes famílies són recaptadors d'aquest dret i a la vegada el que volen també és sos perquè aquests sos recapten tant estat, però a part també se queda entrada aeri, no? La història de més Lagarde comença en 1608, sabem d'un Jean Lagarde que preste sos i també ben gran ara Val d'Aran. I a part d'aquests sos són destinats a pagar els deutes que anés ananès i de mera rendia del dret de la forana. Més de 10 anys coneixem a Jaute Lagarde, entre 1610 i 1635, i Arnau Lagarde, que també hi marxant, qui se relaciona de la mateixa forma d'Amaran. Més és ara, anés i no acabaran de pagar els deutes que han d'emet. El 9 de juny de 1635, el Consell General s'amassen a plaça Arnals de Viella i s'acorda que era Val d'Aran deu sols a Evo Pagar, Nau Lagarde, marxant de Sant Beat. Era suma de 210 ducats. Aquests sols que Lagarde les havia prestat, el Consell les havia recebut en moneda aragonesa. S'acorda pagar deute en aquesta mateixa moneda aragonesa el dia de l'esta de Sant Simón i de Sant Judes d'octubre. I si no se paga dit deute, s'obliguen els béns mobles i immobles dels governants i dels vecins d'Aran, tant que són trapats en França com en Espanya. Ella diu que se daria permís als marxants de Sant Beat d'incautacions en els béns d'aquells vecins que siguen en França. També en Espanya. Uh-huh. Uns anys més tard, entre 1633 i 1639, trapam i autejant Lagarde, que ell conseller del rei francès, i no sabem bé, però podria estar ell l'Arnau, i reclama els araneses el pagament del deute que segurament anava de família, o sigui, de
herència. Venia d'herència, les calia...
Sí, que passa també d'en François d'Artier i et soni i exuperi. En un hereu de 1639, davant d'un notari de Sant Beat, el mestre Lagarde, els aranesi prometen retornar a Jean 403 lliures de 9 sous i 9 diners. Aquest pagament ser, com ha dit, ho hem vist en multiprogrames de Sant Miqueu de Setembre, i havia part del pagament la de era Val d'Aran, i altres vecins de Munt i altres de Vilamós que digueu, per veure relació de comerç, havien més relació de més Lagarde. Ja uns anys d'en pis, entre 1662 i 1664, tapam i aute, Pierre Lagarde, que hagués el rector d'Os, Efraí de Jean Lagarde, i qui reclamarà més deutes. A cara en nom de la ciutat Neubuda Maria, i a la veges aranès hi pagaran 2.050 lliures. Mossèn Lagarde ara sessiona el transport d'aquesta quantitat a favor de la veuda de François Bartier, que era Janeta Dufour. Ella diu que també vedem aquesta relació també entre els marxants de Sant Beat. Sabem que Jean Lagarde mor el 6 de novembre de 1696. Aquest dia, son rei, François de Ressiguier, senyor de Caumont, notifique que ha incautat dues mules trobades en Sant Beat que pertanyen a Tomàs Forcada de Vilamós. Pes 3.500 lliures e interessi que encara le deuen als aranesi. Ella diré que no són que eren sols que se deuien, sinó que a més metien els interessi. 31 de gener de 1697, recibió y denunciat per Pau Arjó, que el síndic general d'Aran, i demana que les incautacions siguin denunciades per amunt que són contràries a les patxeries. Tots estem reclamant aquests tractats de lies de patxeries. Mm-hmm.
Per tant, vedem que pràcticament hem un segle d'ama aquest Lagarde que van demanant esos que les deu era Val d'Aran, i per tant no hi ha causa que se solucionen en 4 dies, sinó que veiem que va passar ells i arre ells, pràcticament ho hem dit de que en 1608 ja en Lagarde li preste sos i també ben gran a Val d'Aran, i a condar de Kiev arribam a ara fin de segle XVII, que pràcticament encara hem d'amb aquest deute que s'ha granit per interessi.
En 1697 encara no han acabat de pagar, i aquí hi ha veritat que ja tenc ameriu, no sabem res més d'aquesta família, no sabem si acaben, tal com de Barthiers, o que sabem que si acabaren de pagar tots els deutes que avui en era família, moltes sorts, per cert, per a Val d'Aran. Més d'aquí tampoc no sabem res. La importància de tots aquests documents és que ja s'han indexat en el primer inventari que hem dels documents de la Val d'Aran, que hi de 1708, és veritat que força d'aquests documents, aquests aers dels marxants francesi, ja s'han numerat i que siguin inventariat per aquest arxiver, un arxiver anònim que no sabem qui era, però que indexa que és els documents de la Val.
Mm-hmm. Els documents que no eren en l'armari de si esclaus, sembla que no. en Bec Calaix o en Bec Baguil, dilleu,
sí, bueno,
que no que se salvauen en Viella.
En els documents se parla també d'arques. Uh-huh. Abans de l'armari de si esclaus se parla d'arques, no? Que me sembla que no havien si esclaus, sinó que n'havien tres per aquest rebrembe del començament dels terçurs, que primer havien estat tres terçurs en un si es, que correspondria també als bailies d'Aran. Nautaran, Mitjaran i Baixaran.
Mm-hmm. Aquests documents que dius que s'indexen en 1708, tot i em sembla que no seguissin cap ordre cronològic, són indexadi, d'empús i el treball dels arxivers i dels historiadors, de cercar bé quin correspon, dilleu no per número i el primer, sinó que dilleu el darrer primer, no?
Ok, és veritat que el primer que indexen ell era Cremònia. És veritat que i aquest arxiver també, o notari arxiver, li dà aquesta importància a d'aquest cerimònia, perquè el número 1, i a més, al darrer de document, i marque perquè me té número, en la cerimònia, al darrer, vedem, el 1, sí que li dà aquesta importància. D'empuix, no seguís un ordre, ni per cronologia. Jo penso que tal qual les naue.
Les anava trobant.
Les anava inventariant.
Fet aquest apunt, Artur, d'aquests documents inventariadi, ho hem conegut, Lagarde, que pleidegen d'Amera Val d'Aran pràcticament pendent un segle, més ho hem per altre costat d'autis senyors que també demanen sos ara Val d'Aran, i ara volem conèixer el senyor de Besins.
Era primera notícia que avuem d'aquest senyor de Besins, que era Arnau Soler, ell entre 1639 i 1657, que pendent aquests anys presenta diversos actes d'obligació davant notaris aranès o també davant notaris de Sant Beat. Era major part de deutes corresponien a Besins de Viella i a Besins de Chontersum. El 8 de juncega de 1661, dins més i abans de la mort, tornant a un dels personatges més importants que ho hem vist, François Barthier, el governador Rafael Subirà de Miguel, també hi ha altres personatges importants en Aval, redacte i ordenança. Vuit soldats de Castelleón, que anaven a cercar marxandises, que eren Vinesau, de Sant Beat, eos són atacats en aquesta darrera població per Barthier i Guillem d'Ustau. Ella diu que Barthier, abans de la seva mort, encara era era conflictiu. Guillem Gustau era senyor de Montauban, que era cunyat de l'ill de Bartier, et superi, ella diria que tot queda en família. I també eren acompanyats per seus mossos. El governador Subirà, en vell que no serà justícia, decidís aplicar a Sua en tot incautar els béns dels habitants de Sant Beat de Deus, que se traven l'anguets de Raval, en què el reembursament les marxandises prenuïdes als soldats. Aquesta conflictivitat de Didet,
tu m'has prenut?
Si tu m'has prenut, pues jo te prengui, no? Això passa molt
well suant. Well, què?
Ella diu que el camí en Reiau, jo penso que era molt perillós en aquell dia.
Deu ja ser tot una aventura, sí, circular per aquest camí en Reiau.
Ja veurem davant que també hi ha d'autia salts, que ja veurem. Des de Juncega de 1661, d'aquest mateix any, Soler i Naval, on ha vingut a reclamar aquests deutes. Segurament a Nauet, a Castelldeu. Gabriel Barrau, Baile de Montcormau, l'Arture, l'incaute en Xibau, en Quau, Soler i Muntat. I un quintanau de l'An Lourda per ordre del governador Subirà. El 23 de Juncega, el governador torna a incautar Soler, un rosin o cabalàs. Soler se queixa de que no deu arrengar l'aranesi i no entén les encautacions. Per tot això, se plany davant del jutge despatxeries de Sant Beat. Ella ha dit que també reclamen aquests tractats de l'IES de patxeries. El 10 d'agost del mateix any, atenyen del jutge de Sant Beat, poder incautar, ja que no li retornen els sous, poder incautar el primer aranès que se trape. Els araneres no són d'acord i argumenten que cal seguir el tractat dels Pirineus. Pretenen que Soler presenti la seva súplica davant del governador d'Aran i remarquen que en un document els ordres del qual tot Araval d'Aran ha d'obedir com a verdaders súbdits. Rebrem bé que el governador i Rafael Subirà de Miguel, que era aranès, que està força temps com a governador en Castelldeún, i que ara són, no? Vull dir, diràs aranès i que ell, en aquest dia és ell qui mana, se presentarà i participarà de juntes desamassades del Consell General d'Aran. Ella diria que no s'hagués molt estimat en Aran. I davant de tot això, Soler organitza, com que no atrapen un acord, una trobada en la Termiera, en el riu de Terme, el 16 de setembre de 1661.
I què decidissin aquí? Arriben a aquest acord o no?
A veure, aquí, en presència del governador Subirà, del jutge Figuerola, del notari de Raval, del síndic, dels consellers i dels diputats, diu a part, i de part de Rauta hi participa el jutge de Sant Beat, un advocat del Parlament de Tolosa i de diversos marxants d'altres parts. Soler és aranès i acorden el pagament dels deutes, que són 16.900 lliures en ausol. El síndic general promet complir aquest acord. Jo penso que tu estem a Val d'Aran, ja es perdent. Ja passant els anys, a comptar de 1700, apareix ja en documents i ja ho té senyor de vecins, que és Bartolomé Soler, que possiblement ell d'Arnau. Bartolomé sembla que ha estat capità d'infanteria, ajuda major del rei de França, sí que veuen en aquests personatges molta relació amb era cur reial en França. Continua sent senyor de vecins, més s'amassa amb les Pujoles, Gueri i cosenyor d'Altislocs. El senyor de vecins avui ha crèdits considerables i els 20.000 lliures d'Amaran que no hauria pogut recuperar, però hi havia un motiu, que era la guerra de successió i de demanar a fer de seus crèdits, que ha dit el document. Ella diria, bueno, mentre no pagam, no? Pues bueno. Sí. Entre recuperar deutes s'apropia a Castelldeún entre octubre i novembre de 1706, t'ha parlat de Meraé d'en Josep Pausa, que és nou governador. Ja no hi és.
Ja ho hem passat 50
sí,
anys,
Sí, ja no hi és. No hi és, Subirà. Sí. Soler ha de marxar a Leu, però m'ho que ell en Castelldeún amenaçat de mort. A la veig Bartolomé decidís prenes represables de cruvat deute. El síndic general i el secretari de Raval, Pau Arjó, no són conformes i demanen que retorni a Raval, t'ha presentat-se davant del jutge, t'ha perseguit els seus deutors, en tot assegurar-li protecció en taet, els seus acompanyats, els seus procuradors i també els seus béns. Més Soler no se'n refie. Adelà, ara Soler, ha ocupat càrrec, i ara veiràs, et de requetar-ho dels arrendaments en voreu de Sant Beat, com ha caigut Bartier. Ella ha dit que ara hi ha interès i que era Val d'Aran pague. aquesta posició estratègica li permet actuar davant els privilegis que era Val d'Aran, perquè és veritat que ho hem vist, que malgrat els privilegis, aquests recaptadors s'arren els aranesis a pagar. El 21 de novembre de 1715, Herabal se queixa davant un notari de Sant Beat que el recaptador no les ha permès disfrutar del privilegi acordat amb el rei de França de poder entre 800 mules i mulets comprats en aire de Sant Martí. I aquí us hem acabat la història. No sabem si Aran acabat de pagar, com succeït d'en Bartier, que sabem que acabat de pagar tot i els deutes, i també hi veritat que sí que confirmaven aquests privilegis de passar als araners i aquestes cargues de bestiar, més que entrar a recaptar sols aquests arrendiers, doncs multiviatges, doncs no és en cas. I també aquest no, panament de iaute t'acruva ser els deutes.
Un segle pràcticament de deutes compartidi d'era Val d'Aran d'amb marxants de Sant Beat, d'amb les famílies Lagarde i també d'amb era família Soler, Arnau Soler, que sigue que inicia que hagués pleidejament d'amb era Val d'Aran, et senyor de Begins, i que d'un erieu mos ha anat teixint complicitats entre les diferents famílies, que vedem que erieu d'un el restaque d'Ameracor en França, per tant, d'un eren força ben caladi. Més malgrat tot, era Val d'Aran, tu estem s'hagi de pagar, més com ha dit Maripau Adès, tu estem llessia perdent. Perquè ara fin, o era un o era iaute, ara fin, tu estem eren endeutadi i d'aquí eu sembla que no llessien. El pròxim programa, què mos demore, Maripau? Què podem avançar en ta cercar en xunyau aquest interès de part de la gent de seguir hagués lleu de l'arxiu? Caurem.
Doncs coneixerem a dos bandits aranesi, un guinyament i la cria de mules panades.
Doncs tot això vos acondam en pròxim capítol d'hagués lleu de l'arxiu. Gràcies, Maripau.
Bon dia a tutti.
Guaita, leu 47 minutes. Temps de jugar ara de més paraules de Metmut Urabiat.
Tostem en aranès.
Ja hem en mes de novembre, acabat octubre, que este ja era esta de Martru, de Tots Sants, i d'una dama aquesta esta que arriba i nou motor aviat. Aquesta setmana, primera de novembre, que em plantejarà Mindenau d'en Xavi Gutiérrez més abans, també mateix que ho hem de respondre et mut, darrer mut del mes d'octubre. Bon dia, Xavi.
Bon dia, José, bon dia a totes.
Què diria en moble més cibersegur d'Arane que som que podia haver si es letres era responsa, se han estat atents al nostre programa, que digueu l'hauran endumbiat.
Perquè era ell, armari, aquest armari que referència a l'armari històric de Cies Claus, i també ara armari Cies, que hi ha nom, que, com que no podia haver que Cies Letres, és Cies Claus, que hi ha nom aquest d'oficial del Congrés de Ciberseguretat que sé que era setmana passada en Viella.
Tot i que encara hi ha hagut gent que mos ha dit arxiu, que d'una no era ben ben era, no era paraula, en arxiu o que si s'hauven documents entre que siguen d'una d'inseguretat salvada, que més que no era, era paraula que era armari. Ara seguida repassam qui han estat els endumbiaires de mut aquesta setmana i que ja plantejam el primer de mes d'octubre.
Tostem en aranès.
Doncs haguem recebut 24 responses, 21 de bones, que per tant dan un punt. Sergi Llaurador, que sumé et pun extra en este en més ràpid, que t'havien desnixat armari, Conxi Puig, Carme Casas Noves, Miqueu Segala Sala, Marina Cuito, Manel Monge, Fabián Arroyo, Javier Santa Maria, Adela Espanya, Belén Badia, Andreu Perdices, Aleix Berard, Guillem Puyol, Moni Garrido, Jordi Ussó, Álvaro Ordóñez, Carme de Bajergue, Jandro Luqui, Chatet Espanya, Anna Sala i Carles Ballonrat. A cap de Anna, cinc escutaires de més mateixi punt set són Fabián Arroyo, Belén Badia, Sergi Llaurador, Andreu Perdices i Miqueu Segalàs Sala.
Tostem en aranès.
Un motor aviat, Xavi. Què dits com?
Que he dedicat als amics d'Aran per a natura, també d'actualitat, que dits. Era udera més acolorida, a de vues ser letres.
Els vostres responses, com tostem, o ben més llançant un correu electrònic aran@3cat.cat o ben a través d'un missatge de WhatsApp en aquest número de telèfon 607-07-09-09. Xavi, rebrem amos en motor aviat. Primer de mes de novembre, dits com?
Dits a tau. Era udera més acolorida, a de vues ser letres.
D'on era la responsa que arribarà de l'ús que venga. Deixa, Xavi.
A deixats alguna pensada.
E quan manquen 10 minutes tas nou d'et maitín, d'haurim ja est i es tracta d'informació d'hora i informació que passa pel futur de Carlos Mazón. El president valencià explicarà tasnau de maitín el son futur de mera carpeta de la dimissió s'usarà taula. Feijó i Mazón negociaren aigè com a calia resolve i la situació que la direcció del PP qualifica d'insostenible. Es sonen dos noms en ta substituir previsiblement el president valencià, et de la seva mandreta de partit, Juan Fran Pérez Llorca, e era bailesa de València, Maria José Català. València, Pepa Ferrer.
Després de quatre dies de reflexió i diverses trucades amb Alberto Núñez Feijó, avui Carlos Mazón explicarà el seu futur, un pla que s'ha precipitat en els últims dies. Sobre la taula, tres possibles escenaris. El primer, que dimitisca Mazón i es convoquen eleccions. Així els populars valencians voldrien que fora Vicente Mompó, l'actual president de la Diputació de València, el candidat. Segona opció, dimitir i escollir un president de transició. Així apareixen dos noms, Maria José Català, l'alcaldessa de València, i Juanfran Pérez Llorca, home fort del PP valencià i actual portaveu del Partit Popular a les Corts. Tant un com l'altre en aquesta opció haurien de comptar amb el suport de Vox. També la tercera opció, que Mazón es mantinguera en el càrrec, anunciant, això sí, que no es presentarà a les eleccions del 2027. Totes les opcions a hores d'ara estan obertes, si bé unes pesen més que altres.
El funeral per les víctimes de la Dana sigue quin dels punts d'inflexió d'aquest any convuls en País Valencià. També el president Carlos Mazón susllinyat i qüestionat per bona part de la societat civil valenciana d'empius de mateix dia de la tragèdia. En aquests 12 mesos, Mazón s'ha enrocat i ha hagut un comportament camaleònic d'inversions contradictòries de so que ec pendent mesures més decisives d'aquest 29 d'octubre. De Maria Guixà repassà mera cronologia dels canvis de versió de Mazón en darrer any.
7 de novembre del 2024, gairebé 10 dies després de la tragèdia de la Dana. Mazón, davant la premsa, diu que estava en un dinar de feina.
¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
9 de novembre del 2024. Mazón dona més detalls i explica que s'incorpora al centre d'emergències passades les 7 de la tarda quan l'aigua ja feia estralls.
Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7.
15 de novembre del 2024. Davant les Corts Valencianes, Mazón admet que ha arribat ara al Secopi, però ho atribueix al mal temps i el trànsit.
Cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba Me desplacé al centro de coordinación de emergencias. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento.
24 de febrer del 2025, Mazón insisteix que durant el dinar amb la periodista Maribel Vilaplana no va estar incomunicat.
El CECOPI empezó a las 17 horas y desde entonces ya a las 17:37 estuve realizando llamadas y participé en 16 llamadas. A las 17:37 hablé con la consellera de Emergencias, con la que volví a hablar a las 18:16, a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43.
25 de febrer del 2025, Mazón diu que arriba al CECOPI a mitja tarda.
¿Cuándo he dicho yo que estaba en una comida pública? No, mire, aquí... Mire, estar puntualmente informado de todo lo que estaba ocurriendo, como el resto de presidentes autonómicos, como otros presidentes autonómicos que estuvieron puntualmente informados. La delegada del gobierno, que sí que forma parte del CECOPI, no llegó presencialmente hasta las 6 de la mañana del día anterior. Yo a media tarde ya estaba allí.
26 de febrer del 2025. L'endemà, Mazón puntualitza que arriba al CECOPI a quarts de nou i nega haver canviat la versió del seu relat.
A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente, las 20:28 son después de las 7:30. Es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido?
9 d'octubre del 2025, Diada Nacional del País Valencià. Mazón, cada vegada més acorralat, apela a l'estabilitat institucional.
Todo lo que no sea estabilidad presupuestaria, estabilidad institucional y poder seguir centrándonos en cumplir con nuestra obligación es ralentizar las cosas.
29 d'octubre del 2025, funeral per les víctimes de la Dana. Mazón, més a la Diana que mai.
Desgraciado, vete a la jueza, cabrón, puto cobarde eres, asesino, fíjate.
30 d'octubre del 2025. L'endemà del funeral i de l'escridassada diu que ha arribat el moment de la reflexió.
Me hago cargo de lo que ocurrió ayer y seguiré hablando con las víctimas que tenía previsto hacerlo para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento que me lleva, porque yo creo que nos lleva a todos. Y cuando acabe, pues será un momento quizá de detallar mejor lo que significó el día de ayer.
Maribel Vilaplana era periodista amb qui Carlos Mazón diné que en restaurant El Ventorro dia de la Dana declara davant de la jutgessa de Catarroja que instruís era causa penal. També ha de portar era documentació que li ha demanat era jutge. Catarroja, Pepa Ferrer.
Dia clau en el procés judicial amb un testimoni essencial. Maribel Vilaplana podria posar llum a dues qüestions clau que un any després encara no estan clares. La primera, què va fer el president valencià en les hores crítiques de la Dana aquell 29 d'octubre? El que se sap fins al moment és que a les 6:30, 7:15 de la vesprada van eixir del restaurant i que el president va acompanyar la periodista a un pàrquing. La jutgessa li ha demanat els tíquets del pàrquing a la periodista per acotar el temps en el qual Mazón i la periodista van estar junts. La segona qüestió, què coneixia Mazón de la gestió de la Dana. Tot apunta que se li preguntarà sobre aquestes qüestions a Vilaplana, sobre les trucades que va rebre o que va fer Carlos Mazón i també els possibles comentaris que va poder fer el president sobre la gestió de la Dana. A més, aquest cap de setmana s'ha sabut que Maribel Vilaplana li hauria mostrat un vídeo a les 5:40 de la vesprada al president Mazón amb utiel inundat. La compareixença d'avui es preveu llarga, pot durar 5 o 6 hores, i és que Maribel Vilaplana va com a testimoni, ha de dir la veritat i ha de respondre a totes les parts.
Et maitin d'Aran.
Manquen 3 minutes, tas nau de maitin, hem un repàs de l'agenda.
Busco el responsable del hotel.
Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel.
Genaro Palazón, maître del Palace.
Santiago Medina, teniente de intendencia.
Mucho gusto, señor.
Arriba España.
Arriba, sí.
El tràiler de la cena havia comèdia dirigida per Manuel Gómez Pereira, si és un encàrrec fictici, gerent de l'Hotel Palace de Madrid, que organitza un sopar de la victòria a Franco i a sos generals. Alberto San Juan i Mario Casas se compenetren en una comèdia de la nera de Minguiun Mulàbil que demostra que hi ha episodis de la història sus que ja podem arribar sense por.
Flores.
Si todo sale bien, podrías hacer algo por los cocineros.
Hi havia pel·lícula que podran veure avui de Lluís Tasuei de Mieja d'Etsé en audiovisual de Viella i també en audiovisual de Viella avui de Lluís Tasies de quart de la tarda Tom i Jerry Aventura en el Tiempo. Malgrat el títol, és un filme de procedència xinesa que barreja els personatges clàssics de Hanna-Barbera amb l'imaginari d'aquest país. El resultat és estonant, més divertit.
Os estamos atando desde el 18 de julio.
Remamos juntos o esto se hunde.
Reben Barbus també que contunya la campanya de vacunació contra la gripa i la Covid des de nou. Les persones acumulades de 60 anys ja se poden vacunar contra la gripa i la Covid. Es dimercles en que 12 de novembre en Arties, Salardú és dimarts en que 11 de novembre en Les, en Viella de Lluís a dijous en que 5 de desembre. Tornem, continua també la 12a edició de Sabers Col·lectiu Sostia era Vida, un espai comunitari per parlar, crear i pensar sus els sueños. En aquesta edició se en diferents tallers a tour de treballs manuals com era ceràmica, costura o el treball de usta. Precisament si justa hi ha un taller nomentat a Croque Mus Empare. La darrera sessió serà aquest dijous 6 de novembre. Ara seguida hi haurà el taller de ceràmiques dies 13, 20 i 27 de novembre, també 4 de desembre. Els tallers de costura que seran acomodats de 2 de desembre. En que sí, el Maitindaran, mos retrobam demà.